Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Tindrà el primer museu d'aviació de tot l'estat que compta amb una col·lecció d'aeronaus en vol i una altra d'estàtica. L'equipament situat a l'aeroport de Sabadell obrirà portes a aquesta festa major encara que no estarà enllestit del tot. Daniel Ventura és president de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya.
Nosaltres el que tenim és ja preparat el que serà l'hangar principal on tindrem la flota en vol i algun dels, de les peces més emblemàtiques a nivell de d'exposició estàtica, és a dir, els avions que no volen. Això no vol dir que el museu estigui acabat, diguem-ne que tenim acabada la primera fase, però prou com per poder-ho ensenyar.
El Museu Aeronàutic de Catalunya es podrà veure de moment amb visites concertades. Es mantindrà aquesta fórmula fins que es construeixi l'accés nord per anar directe al museu, una obra que podria trigar fins a 3 anys a fer-se. És la principal notícia d'aquest dimarts 27 d'agost, però n'hi ha d'altres que repassem a continuació.
Titulars.
Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Karen.
Les obres d'adequació de Cal Balsac començaran després de l'estiu sense la cessió de l'espai al Tallaret completada.
La cessió es va aprovar en el ple del mes d'abril, l'últim del mandat, però encara no s'ha fet efectiva. De fet, no es farà el tràmit fins que l'antiga fàbrica estigui en les condicions adequades per utilitzar-la. Les obres impulsades per l'Ajuntament començaran a l'octubre i s'allargaran 5 mesos. Després, des del Tallaret, hauran de fer les seves.
En esports, els 3 fitxatges gallecs del Sabadell llueixen en el primer partit de Lliga, malgrat la derrota.
I en Mackay, Aaron Rey i Aitor Pascual van ser els protagonistes d'algunes de les accions més destacades de l'enfrontament contra el Castellón aquest diumenge passat. Tots ells tornen a la feina demà per preparar el partit contra l'Atlético Levante de diumenge.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment per passar a la pàgina de serveis. Tenim 24 graus a Sabadell i una forta pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Es mantindrà aquest temps? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Després d'un matí amb precipitacions que han afectat en general de caràcter feble molts punts del territori, a hores d'ara s'han produït tempestes d'intensitat forta a la costa de Barcelona, a la costa central. Continua plovent de manera feble a punts de les comarques gironines i esperem que al llarg de les properes hores encara apareguin xàfecs que podrien ser d'intensitat forta a zones del litoral i del prelitoral, però seran de manera aïllada. Faran també altres punts del territori, sobretot a zones del Pirineu. Aniran acompanyats de tempesta i no es descartaria que amb alguna calamarsada o amb alguna ratxa forta de vent. Pel que fa a la temperatura màxima, baixarà de manera notable, sobretot cap a l'interior. Avui difícilment se superaran els 30 graus. De cara a demà, la jornada serà una miqueta més estable, amb possibilitat d'alguns xàfecs fins a primera hora al matí a punts de la costa central i de la costa brava. S'anirà trencant la nuvolositat i quedarà un matí assolellat i durant la tarda tindrem creixement amb alguns xàfecs a zones de muntanya. La temperatura màxima quedarà més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment de comprovar com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. Cristina Adrián, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest temps està afectant el transport públic?
Doncs no gaire, de moment. Mira, en aquests moments cap destacar... Perdona, cap destacar... Ninguna incidència a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora, hem d'informar que està interromput el servei de metro als trams de Clot Fondo de la línia 1, Paral·lels de Gran Família de la línia 2 i Colblanc Can Vidalet de la línia 5. Podem consultar les alternatives al web i a l'alt de TMB. I també per obres de millora, resta tancat el funicular de l'Alvidrera i s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera. I això seria tot des del Centre de Formació i Transport. Molt bon dia.
Gràcies, Cristina. Bon dia. Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària catalana, també les vies més properes a Sabadell, però sí que trobem problemes a Barcelona, on sembla que està tornant la normalitat del dia a dia. Trobem trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i també a la ronda de dalt entre Vallcarca i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passant 5 minuts de 2:15, entrem en matèria amb el Toni González de les Vies de So.
La notícia del dia.
Sabadell té l'únic museu aeronàutic de l'Estat que té una col·lecció en vol i una altra d'estàtica. Es tracta del Museu Aeronàutic de Catalunya, gestionat per la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya. Així ho explica el seu president, Daniel Ventura.
El que tenim, sobretot, és una barreja de peces en vol, és a dir, que nosaltres ara mateix serem l'únic museu d'aviació dintre del territori espanyol que tindrem una col·lecció en vol i una col·lecció estàtica. I això què vol dir? Doncs que, òbviament, els dies que no tinguem pa cobert, doncs no es notarà la diferència, per dir-ho així, perquè al final tots seran avions, diguem, aparcats dintre d'un hangar i en l'exterior, però els dies de pa cobert, doncs, es podrà veure, doncs, fins a 10 aeronaus que, doncs, tenen una importància històrica important, doncs, volant davant del públic.
La col·lecció inclou peces de motors, instrumentació i rèpliques d'avions de principis del segle XX i s'inaugurarà en breu per la Festa Major.
Aquestes dates coincidiran amb tres efemèrides importants per l'aeroport: la inauguració del camp d'aviació, la seva transformació en aeroport i el primer vol que es va fer a Sabadell, anterior fins i tot a que hi hagués aeròdrom. S'hi podran descobrir avionetes Baker Jongmann alemanyes amb fusta i tela antiga, l'enorme Antonov soviètic de 6 tones o l'únic supersaeta que queda en vol a Europa. De moment, les visites s'assemblaran als dies de portes obertes.
Els dies de portes obertes de l'aeroport, la sort que tenim és que ja nosaltres estem fent un pla de seguretat especial per a aquell esdeveniment, que dura només unes hores, i doncs això, doncs, donant suport amb els nostres voluntaris i doncs veient les zones, diguem-ne, de sensibles que la gent no pugui passar, doncs podem obrir-ho. A part d'això, doncs, la resta de dies sí que és veritat que és una miqueta més engorrós, però per el 90% de les visites que podríem tenir, que al cap i a la fi seran escoles, que seran doncs centres universitaris, etc, no canviarà massa, perquè igualment estem dient que el procediment per entrar a aquesta zona no és gaire complicat, és al final dir quanta gent seran, donant els DNIs.
Amb un sol dia de preparació es pot preparar una visita. Aquesta situació no canviarà fins que no es construeixi l'accés nord a l'aeroport.
Tot i que nosaltres tinguéssim absolutament tot acabat, fins que l'accés nord de l'aeroport no estigui llest, nosaltres no podrem oferir, diguem-ne, un servei de museu doncs com caldria, perquè el museu de moment continuarà dintre de la zona aire de l'aeroport, és a dir, d'una zona que cal identificar-se per entrar-hi. Per tant, mentre no estigui disponible aquesta nova entrada a l'aeroport, doncs el que continuarem fent seran visites que s'hauran de concertar prèviament.
La previsió és que això sigui una realitat d'aquí a 2 o 3 anys. Ventura apunta que el termini depèn de més factors que el pressupost d'Aena per executar l'obra.
Més que no només de pressupost, és també un canvi radical a nivell d'operació de dintre l'aeroport, perquè estem convertint tota una zona que fins ara era, diguem-ne, protegida, per dir-ho així, era una zona de seguretat, a una zona pública, amb la qual tot això requereix una sèrie de certificacions per part de l'ens competent, que és l'AESA, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, i tot això porta un temps. És a dir, diguem-ne que no hi ha un bloqueig, sinó que, malauradament, en aviació, doncs per temes de seguretat sempre tot va força lent.
En una segona fase es preveu afegir interactivitat al museu amb activitats complementàries com realitat augmentada, virtual o simuladors amb gravacions de 360 graus.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Les obres de Cal Balsac començaran entre setembre i octubre. L'Ajuntament ja ha aprovat una partida de 392.000 euros per la millora i adequació de la nau nord d'aquest equipament de la Creu Alta. Mentrestant, s'està tramitant la cessió de l'espai al casal El Tallaret, amb la presentació de la documentació necessària que hauria de fer efectiva la cessió del local a principis del 2020. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen. Els treballs consistiran en la consolidació estructural de l'edifici. En una primera fase es farà l'enderroc i la reconstrucció d'una part del forjat i el reforç de l'actual estructura. Pol Gibert, tinent d'alcaldessa i regidor de Presidència i Drets Socials, apunta com seran les obres de millora.
Com sabeu, és un edifici que és municipal i en el qual ara mateix no té cap tipus d'ús i preveu la cessió futura al casal del Tallaret, juntament amb altres entitats també del barri. El que es pretén és, amb una actuació que voreix els 400.000 euros, doncs és posar-lo en reconstrucció, enderrocar-ne una part i reforma estructural de l'edifici per posar-lo a punt per poder fer aquesta cessió i també habilitar els accessos nous, com són una escala i un ascensor, perquè s'hi pugui entrar de manera adequada.
De fet, aquestes obres marcaran el principi del desenllaç del cas Tallaret. Amb l'execució es formalitzarà la cessió de Cal Balsac a les entitats creuvaltenques després que el juliol es publiquessin les bases i la documentació necessària. Es tracta d'un procés difícil que el 2015, quan s'estava una setmana de signar la primera sessió, el regidor socialista Josep Ayuso va denunciar Matías Serracant, aleshores regidor d'Urbanisme, per prevaricació. Oriol Rifé és membre del Tallaret.
Com sabeu, és un edifici que és municipal i en el qual ara mateix no té cap tipus d'abús.
Ha sigut tot una mica complicat i ens sap una mica greu que l'hem tingut tant temps per presentar-ho ara que hem hagut de córrer a l'agost, no? Perquè clar, aquest ple es va celebrar abans de les eleccions, es va celebrar a l'abril. Si s'hagués presentat llavors, tot hauria estat més fàcil. Però bé, és igual, ho hem presentat, ho hem fet i tirem endavant. Val? Després també a la reunió vam parlar una mica de clar, evidentment, portem el sector que portem, no? Vull dir, no hem d'oblidar que si estem a l'estat en el que estem ara actualment és perquè hi ha una denúncia el 2015 en el que, ens va aturar les obres, no? Una denúncia precisament posada pel Partit Socialista.
Després de les obres municipals, que haurien d'acabar a principis de 2020, serà aleshores quan el casal de Tallaret podrà executar les seves obres d'adequació de la nau nord i la sala de les Llanes per a les 8 entitats que formen el col·lectiu. Entre les noves adequacions es farà una sala social, un magatzem o una sala de reunions. Rifé espera que el nou govern i els partits del ple compleixin amb el compromís.
Ara tornen al govern al Partit Socialista i això nosaltres ens inquieta una mica, no? En aquest sentit, vam també parlar sobre aquest tema, no? De quin posicionament tenen ells com a partit davant d'això, i en un principi el seu compromís és de tirar endavant amb el Tallaret. Vull dir que si tot ha d'anar tal i com es van comprometre i tal i com van explicar les regidores, el projecte tira endavant sense que cap partit hi posi cap treva.
L'empresa encarregada de les obres de Cal Balsac és Civil Stone SL i compta amb un termini d'execució de 5 mesos.
Ciutadans demana clàusules socials en els contractes de l'Ajuntament. La intenció de la formació taronja és que s'elabori una guia de contractació municipal social que estableixi quins serveis públics són susceptibles de ser adjudicats a entitats del tercer sector. A més, aquesta guia pot ajudar que les entitats d'economia social no depenguin de les subvencions.
El regidor del grup municipal de Ciutadans de Sabadell, José Luis Fernández, afirma que les clàusules socials ja existeixen en altres municipis i ara el que cal és fer-ne una guia pública a Sabadell.
Sí que hi ha contractes, però nosaltres que demanem una guia pública perquè es pugui tenir sistematitzat que tots els contractes puguin tenir un clausulat social o, en el seu defecte, establir quins poden fer-ho i quins no. O sigui, és una feina que no es va fer la legislatura anterior ni l'anterior i que s'ha de fer i que ha... altres municipis que el nostre també que ho tenen.
Fernández posa exemples en què es podrien aplicar aquestes demandes.
L'Ajuntament simplement té que agafar i mirar on pot aplicar el que ja, per exemple, es fa. O sigui, ara mateix, encara que està de cert, hi ha un lot de neteja que anirà per una entitat del tercer sector, un lot de neteja d'edificis municipals, per exemple. Amb la qual cosa, igual que s'ha fet això, igual que hi ha un lot de jardineria que està destinat a entitats del tercer sector, doncs el mateix amb altres serveis.
Això permetria a les entitats del tercer sector obtenir finançament més enllà de les subvencions o dels acords marc. A més, la normativa actual és favorable.
La actual normativa sí que està molt més favorable que l'anterior, tant a la contractació de proximitat com a la possibilitat de fer lots més petits perquè pimes i entitats del tercer sector puguin optar. I a més hi ha una normativa específica que parla del tercer sector i de contractació social.
Fernández creu que el tercer sector està en dificultats per la pujada del salari mínim.
Afegim un parell de punts més en successos. La policia municipal denuncia un conductor per conduir sota els efectes de l'alcohol.
Els agents l'han aturat aquesta matinada, poc després de la una, a la carretera de Barcelona amb el carrer Feijó, perquè s'havia saltat un semàfor en vermell. El conductor, de 40 anys, va donar positiu al test d'alcoholèmia amb 0,61 mil·ligrams per litre aspirat, més del doble del màxim permès. A més de denunciar-lo, li van immobilitzar el vehicle.
Incendi en un habitatge a l'avinguda Josep Tarradellas.
Ahir al migdia, a 2:45, es va declarar un petit foc a la cuina d'un domicili per la crema d'una paella. Les flames només van afectar la campana extractora i no s'han de lamentar danys personals. Hi van intervenir 3 dotacions del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya i una ambulància del SEM.
El poblat ibèric de Can Oliver de Cerdanyola segueix donant sorpreses als historiadors. En l'última campanya d'excavacions del fossat s'han pogut recuperar les peces d'un timateri de finals del segle III o principis del II abans de Crist. La peça desconeguda fins al moment s'ha pogut remuntar, recuperant una imatge de la deessa grega Demèter o la púnica Tanit.
L'autoritat del timateri es desconeix, així com l'origen, malgrat que es creu que podria ser una peça provinent d'Eivissa. El que s'hi obre és un ventall de supòsits sobre el culte religiós que hi havia al poblat de Can Oliver en un moment en què bona part dels pobles del Mediterrani retien culte a Demèter. Joan Francesc és director del Museu d'Història de Cerdanyola.
Existeix un culte a Demèter igual que imposen els grecs, els cartaginesos a Ibèria? No, segurament no. El que passa que aquesta imatge, que en aquesta època té gran difusió, el que fa és donar cos, no sé si m'ha explicat, és a dir, el que es fa és agafar aquesta iconografia per representar una divinitat local. És a dir, la deessa mare, que en el cas, per exemple, del món cèltic és Epona, que també podria ser una divinitat ibèrica, que és la deessa vinculada a la llar, a la doma dels cavalls, etcètera, etcètera.
Però no és només aquesta peça la que permet fer-se una idea de com era la vida al poblat en l'època dels ibers. Francesc explica com Can Oliver explica aquest moment històric.
El punt fort de Can Oliver és el seu registre material. És a dir, el fet de que tinguem... Abans us ho explicava, és a dir, hi ha un gran nivell d'incendi, al segle III finals, al segle III principis del segon, el poblat es destrueix. Quan es refà, imagina't que, imagina't Pompeia, en lloc de quedar en el lloc, el que fan és llançar-ho als fossats, és a dir, netegen totes les cendres, tota la runa, i ho tiren a un fossat. Clar, el que tenim és tot el registre d'aquest moment col·locat dins de les estructures defensives.
Ara que s'ha remuntat el timateri arribarà una nova fase, la restauració. El director del Museu d'Història de Cerdanyola explica com es farà.
El que hem fet és portar-la a l'escola perquè serveixi com de treball de fi de curs, si se li vol dir així, o de fi de grau, d'algun alumne de restauració. Llavors, al llarg d'aquest any, es farà el projecte de restauració, es restaurarà, aquest alumne doncs presentarà el seu treball i espero que a finals d'aquest curs ja la tinguem de tornada i la puguem exposar amb d'altres que també tenim per mostrar.
La presentació del timateri al públic es farà coincidir amb una remodelació de la sala del Museu d'Història on estan exposades totes les peces d'aquest tipus aparegudes a Can Oliver.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat general. El govern català critica la gestió de la crisi de la listeriosi per part de les autoritats andaluses.
El secretari de Salut Pública, Joan Guix, assegura que hi ha hagut una falta total de transparència i que s'ha donat informacions contradictòries. Així mateix també assegura que hi ha hagut retards i descoordinacions entre administracions. Així també Guix apunta que aquesta no és una malaltia estranya i que el 2018 se'n van registrar 85 casos a Catalunya sense que hi hagués cap brot.
El PSOE es reunirà amb Unides Podem com a soci preferent per formar govern.
Així ho ha anunciat avui la portaveu del PSOE, Ariadna Lastra, que tampoc tanca la porta a reunir-se amb altres grups parlamentaris després de les trobades amb la societat civil. La voluntat, segons Lastra, és evitar la convocatòria de noves eleccions.
El sindicat UGT està disposat a desconvocar la vaga de personal de terra d'Ibèria de l'aeroport del Prat si l'empresa fa un moviment.
Així ho ha apuntat avui el secretari general del sindicat, Camil Ros, després de les primeres jornades de vaga d'aquest cap de setmana. Avui, sindicats i empreses tornen a reunir en mediació de treball per acostar posicions. Els treballadors protesten, entre altres coses, per la temporalitat dels contractes que afecta el 50% de la plantilla del Prat i només el 20% de la de Barajas.
La meitat de petites i mitjanes empreses no han notat cap efecte pel registre de la jornada laboral en vigor des del 12 de maig passat.
La meitat dels enquestats en el baròmetre de la patronal Pimec del primer semestre del 2019 asseguren que no han experimentat cap efecte perquè ja regulava les hores abans d'aquesta norma. Un 24% dels enquestats afirmen que ha augmentat la conflictivitat per discrepàncies amb els treballadors i un 13,4% de les pimes han tingut un major cost d'hores extres.
I la cantant Rosalía guanya el premi MTV al millor videoclip llatí per la seva cançó Con Altura.
El mateix videoclip està premiat com a millor coreografia en la gala que ha tingut lloc aquesta matinada a Newark, als Estats Units. Rosalía es converteix així en la primera artista femenina espanyola que guanya uns premis MTV. El 2001, Alejandro Sanz va ser el primer espanyol en aconseguir-ho.
oferta i un banc que es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El decebedor debut en Lliga del Centre d'Esports va deixar alguna nota positiva, especialment amb tints gallecs. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Karen.
Els tres jugadors de Galícia fitxats aquest estiu van participar en el duel contra el Castellón i van protagonitzar algunes de les accions més destacades.
Malgrat els dos gols encaixats, Ian Mackay va ser el millor del partit. El porter coruñés va realitzar destacables intervencions en el primer tram i va transmetre en tot moment sensació de fermesa. De la seva banda, Aaron Rey no estava a l'11 titular, però la seva entrada al terreny de joc en el temps de descans va portar aire fresca a l'ofensiva arlequinada. El jove mitja punta, però, no va poder fer res davant la superioritat dels orelluts que ell mateix admet.
Ya en la primera parte, desde el banquillo, lo veía un equipo muy serio y muy centrado, y ya en la segunda parte, cuando estaba jugando, yo los veía como muy cómodos, que nosotros pisamos área, pero no llegamos a hacer ese uy.
En la roda de premsa posterior al partit, Antonio Hidalgo no va voler deixar escapar l'oportunitat d'elogiar el gallec, tot i que el tècnic de Canovelles considera que encara té marge de millora.
Ya no tenemos mol aquest desparpajo que tu dius, és un jugador que cada juga entre línies, hem d'ensenyar-li que cada jugador a vegades una miqueta més fàcil, però és un jugador que té unes condicions molt bones i que ens durarà moltíssim durant l'any, no?
L'altre futbolista gallec fitxat, Aitor Pascual, va ser el tercer canvi elegit per Hidalgo, en substitució d'Òscar Rubio. Les seves incursions pel costat dret, però, tampoc van servir tan sols per retallar distàncies. Serà l'exequip del Ferrolà, precisament, el proper rival del Centre d'Esports, el diumenge a les 7 a Bunyol, contra l'Atlético Levante. Avui l'equip arlequinat descansa i demà al matí els homes d'Hidalgo tornaran a la feina.
Dels homes a les dones, perquè el primer equip femení del Centre d'Esports va engegar ahir la pretemporada i la sessió d'estrena va servir perquè el grup tingués una primera presa de contacte.
El vestidor arlequinat ha patit una profunda renovació per començar la banqueta amb el nou tècnic Issam El Azouzi. El mateix entrenador explica també els grans canvis que s'han dut a terme a la plantilla.
Solo hemos mantenido el 50% o el 45% de la plantilla y el resto, pues bueno, son jugadoras nuevas. Bien, es cierto que nuestra idea principal y del primer día, que es generar ilusión y volver a motivar a todas las jugadoras y poner nuevas metas, pues sí que sigue firme. Simplemente que ha habido giros, alguna jugada que otra que ha cambiado de aires, alguna que otra por tema laboral y estudios y demás. Así que bueno, contamos con medio grupo nuevo y iremos con las mismas ganas que empezamos el primer día a ilusionarlas y, lo que decimos, a motivarlas y ponerles metas y objetivos nuevos para lograrlos.
El Azuzi es marca com a fita primordial cohesionar el nou grup de jugadores abans de centrar-se en aspectes del joc. Aquest diumenge al migdia, amistós a casa contra l'Andorra. Serà el primer test abans d'encetar la Lliga el pròxim 21 de setembre al camp de la EM.
I en marxa també els dos equips sabadellencs de la tercera divisió de futbol sala, els grups de Raona i l'Amics del Pou Nou Escorial. Els primers en tornar a la feina van ser els homes d'Isma Quirós.
La plantilla raonista s'ha potenciat amb jugadors de renom, com Pep Girbent o Marc García, tots dos procedents del Natació Sabadell. En total, 5 fitxatges i encara en podria caure algun més, ja que, per exemple, Rubén Pérez està fent proves amb l'equip. Per tot plegat, el tècnic Isma Quirós considera inevitable pensar en assolir cotes altes.
És inevitable voler mirar una miqueta més enllà. Amb la plantilla que s'ha fet, treballant sobretot en memòria i d'històric, si més o menys la categoria es manté amb aquest nivell i amb aquesta qualitat, la plantilla que hem fet és per estar quan acabi la temporada, seria un objectiu entre les 5 últimes jornades, entre els 3 primers.
Dissabte a les 5 de la tarda, el grup Gerraona afronta el primer amistós de la pretemporada visitant el Cerdanyola de segona B a Guiera. En total seran 6 partits preparatoris abans d'encetar la Lliga contra les Rels.
Més prudència, en canvi, els Marinals, l'Amics del Pou, engega la pretemporada avui amb la mateixa il·lusió, però amb menys canvis en el vestidor.
La plantilla que la darrera campanya va aconseguir el tercer ascens consecutiu de l'entitat continuarà gairebé en la seva totalitat. Només s'hi han afegit Carlos García, procedent del Palau, i Sergio Blanco, de l'Isur, dues peces que coneix bé el nou tècnic de l'equip, Paco Arjona.
El Sergio Blanco, un noi amb molt experimentat, amb molta trajectòria al futbol sala i que aportarà molt a l'equip. I el Carlos, que és una aposta meva, que el vaig conèixer allà a Palau, un noi amb molta qualitat i que ens aportarà molt.
D'aperitiu de pretemporada, dos amistosos en dos dies per l'Amics del Pou Nou Escorial. Divendres estrena les naus contra el Club Natació Sabadell. Dissabte, duel contra la Montsant.
Els equips de natació del Club Natació Sabadell tornen als entrenaments. Després d'un estiu més curt del normal per la disputa a principis d'agost del Campionat d'Espanya, els sabadellencs enceten ara un any especial.
2020 és any olímpic i això farà que les primeres espases del club tinguin Tòquio com a principal fita de la temporada. El director tècnic de la secció de natació, Àlex López, recorda que també serà un any destacat, no només fent la lectura en clau individual, sinó com a entitat.
Nuestra intención para la temporada que viene es un año olímpico. Tenemos a varios nadadores con la cabeza puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero además, bueno, pues retos mucho más importantes también a nivel de club, como puede ser el debut en División de Honor en la Copa de España, que será en diciembre, y bueno, y el Open clasificatorio para campeonatos internacionales, que será también otra vez en nuestra casa, en la piscina de Canyón.
El tècnic del Natació Sabadell també s'ha fixat com a objectiu per la nova temporada consolidar el Pla Pedrera, l'estratègia que està duent a terme el club en els últims anys per formar cada cop més nedadors d'elit. Per això, Àlex López considera essencial disputar les diferents cites internacionals.
Creo que esta temporada puede ser una temporada en donde muchos de nuestros nadadores pueden competir a nivel internacional. Ya tenemos un campeonato de Europa en piscina corta en diciembre y un campeonato de Europa en mayo en piscina larga. Buscaremos el que nuestros nadadores de más nivel pues puedan participar en este tipo de competiciones que les sirva para su progresión y muy importante también para nosotros el que, bueno, nuestro proyecto de cantera y nuestro proyecto del club, pues ya que creemos que se ha consolidado este año y hemos acabado haciendo las cosas bastante bien, pues el año que viene seguir con ello.
En l'última cita abans de vacances, el Natació Sabadell va tancar l'anterior curs amb un tercer lloc femení i una quarta plaça masculina a l'estatal d'estiu nadat a Terrassa.
Repassem més notícies en format més breu. En ciclisme, en marxa la quarta etapa de la Vuelta a Espanya entre les localitats de Cullera i el Puig.
Una jornada de 175 quilòmetres que hauria de tenir com a protagonistes els sprinters, és a dir, com ahir, amb Sam Bennett com a avançador. Nicolas Roig és el líder a la general i el sabadellenc David de la Cruz es manté a poc més de 2 minuts de l'irlandès.
El Barça inaugura avui l'estadi Johan Cruyff amb un duel que enfrontarà els juvenils A dels Blaugrana i l'Ajax.
L'estadi és la primera peça de l'espai del Barça amb capacitat per 6.000 espectadors i serà utilitzat pel propi juvenil, el Barça B, o l'equip femení. Ahir també es va dur a terme la inauguració de l'estàtua de la seva figura.
I Jonathan Caleri passa la revisió mèdica i serà presentat demà per l'Espanyol.
El davanter a terra Cornellà al Prat per cobrir la vacant deixada per Borja Iglesias. L'ex de les Palmes arriba cedit per un any pel Deportivo Maldonado uruguaià i els blanquiblaus tindran una opció de compra a final de temporada per 25 milions d'euros. El futbolista argentí ha entrat a la convocatòria juntament amb David López i Piatti de David Gallego per al partit d'Europa League de dijous contra el Zorio.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Gràcies, Sergi, per aquesta informació. Bon dia.
A tu, Karen.
Per les dues, acomiadem així el Notícies Migdia d'aquest dimarts 27 d'agost. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem a partir de les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.